Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora, són les 8 en punt del matí. Novament, avui us heu d'abrigar, cel serè, de moment sol durant la primera part del dia, després pot ser que vinguin canvis, i això sí, si teniu el cotxe a fora, agafeu alguna rascleta o el que tingueu a mà, perquè avui les glaçades han tornat a fer de les seves. Aniol Puigverd, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, amb la rascleta, jo l'he agafat avui, eh?
Sí? Sí. És veritat, a tu et toca fer-ho, això.
Jo l'he agafat de bon matí, la rascleta.
Clar, si t'aixeques de gaire mal humor, a sobre haver de fer això no deu ajudar gaire, no? Vinga, som-hi, quines temperatures tenim?
Doncs temperatures molt baixes, tenim 7 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 3 sota 0 a Molló, 2 graus negatius a Camprodon, a Ripoll, també a Olot i a la Vall d'en Bas, 1 grau sota 0 ara mateix a Das i a Vic, en tenim 0 a Ribes de Freser i a Sant Feliu de Pallerols, 1 grau positiu ja a Castellfollit de la Roca i a Mer, també a Girona, 2 a Besalú i a Santa Pau, 3 graus a Banyoles, 6 a Figueres i 9 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Venen canvis, Dani Ramírez.
Avui també el fred és rigorós en punts de l'interior. Avui ha baixat més, fins a 5 sota 0 a la Vall d'en Bas o també a Sant Pau de Segúries. Tercer dia d'aquesta setmana que ens aproximem als 9 sota 0 a Das, a l'aeròdrom. També destaquem valors de 2,5 sota 0 a Olot i a Vic, i valors també propers a 0 graus en punts costaners, com va passar ahir, amb alguna glaçada ben a prop de mar. En definitiva, ambient d'hivern. Després de dia notem una lleugera primavera. En aquesta època de l'any ja el sol va més alt, va més alçat i es nota que dona més energia. Màximes, com ahir, de 15 a 18 graus. De moment sembla que no passaríem dels 20, però 17, 18 a molts sectors prelitorals, el Gironès, el Pla de l'Estany i també cap a la Baixa Garrotxa. Això pel que fa, doncs, aquest dijous. I demà tot igual. Sol, alguna boira al matí, fred, de dia suavitat, les matinades amb glaçades a l'interior, prelitoral, glaçades intenses al Pirineu, però de dia aquesta lleugera bonança. Arribaran núvols prims i un canvi de temps podria arribar ja de cara a la tarda. Per tant, sí que a la tarda s'aniran nuvolant a les comarques interiors i entre el vespre i la nit aquest divendres ja pot començar a ploure o a nevar cap als 1.200 metres. El canvi de temps amb un front d'aire fred arribaria la nit de divendres a dissabte, matinada, matí de dissabte, quan tindrem algunes pluges, algunes nevades, no descartem alguna tempesta cap a l'Alt Empordà, i la neu aniria baixant de 1.200 cap als 800 metres. No descartem al nord d'Osona i la Garrotxa que puntualment nevi a 700 metres, difícilment més avall. En general, aquests 800 o 1.000 metres de neu, una nevada, una pluja que pot deixar de 5 a 20 litres per metre quadrat i, per tant, potser més de 10 centímetres de neu.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Els diferents grups polítics a l'Ajuntament d'Olot parlen dels pactes i fins i tot de nous candidats després de la renúncia de Pep Berga a l'alcaldia d'Olot.
Esquerra vol seguir treballant per la ciutat i millorar l'acord.
Quan Junts per Catalunya proposi un candidat oficialment, doncs nosaltres ens hi asseurem per parlar de tot i sobretot per saber si aquestes prioritats que van marcar al principi de mandat continuen sent les seves prioritats per aquests dos anys.
La CUP manté les portes obertes a parlar amb els diversos grups i el PSC fins i tot planteja la possibilitat de presentar un candidat a l'alcaldia. Des d'Activem Olot es mostren oberts a parlar amb el nou alcaldable i des de Vox diuen que el més important és que el pacte entre Junts i Esquerra es mantingui. Els sentirem en el nostre informatiu el dia en què també hem d'anar al camp perquè la pagesia està insatisfeta amb la Generalitat un any després de les revoltes.
Revolta pagesa torna a preparar mobilitzacions, però els pròxims dies asseguren que no s'ha avançat en les accions, que segueixen cobrant tard les ajudes i que la burocràcia els segueix complicant el dia a dia. També reclamen millores urgents per pal·liar la falta d'aigua.
Escoltem a Moisès Mont, és pagès i membre de Revolta Pagesa.
Lamentablement, un any després d'haver presentat totes les peticions a la Generalitat, doncs lamentablement no s'han complert i creiem doncs, que és el moment de tornar a reivindicar els nostres drets i garantir un futur del sector, no?
Atenció a aquesta notícia perquè és important tenint en compte les ocupacions il·legals d'habitatges que hi ha al país. L'Audiència de Girona avala els desallotjaments exprés sense que calgui autorització judicial.
Els magistrats de les seccions penals acorden que la policia pugui actuar abans de les 24 hores de l'ocupació.
En parla el magistrat de la secció quarta de l'Audiència de Girona, Víctor Correas.
Nosaltres no estem avalant desallotjaments exprés perquè el que estem avalant nosaltres és que no es permeti l'allotjament. És a dir, nosaltres el que estem dient és, escolti, vostè pot impedir que la gent entri i s'instal·li. Això és el que estem dient. Nosaltres no estem dient qui ja estigui instal·lat, que vagi la policia i el tregui. No, no, si està instal·lat és feina judicial i ens comprometem a fer-la de pressa i de forma correcta i amb uns criteris tothom consideri previsibles per saber de què estem parlant.
Avui també parlarem dels robatoris, en aquest cas de bicicletes, perquè mentre que a la província de Girona baixen aquests robatoris de bicicletes, a Ripoll, en canvi, han pujat segons el balanç que s'ha fet públic d'aquest 2024.
No obstant això, des de la policia local es llança un missatge d'esperança, ja que s'ha tret de circulació el responsable d'aquestes sustraccions. Malgrat tot, recorden que han d'estar alerta i no baixar la guàrdia.
Escoltem a Francesc Campayo, és el cap de la policia local de Ripoll.
Aquí a Ripoll tenim la sort de que l'any passat van detenir la persona que venia de Manlleu, pujava en tren a robar les bicicletes, i l'estaves buscant, i van rebre una trucada del vigilant del Maragall, de l'escola, que hi havia un noi que estava remenant bicicletes i que anava molt tapat. Van enviar els patrulles a l'estació de tren i, evidentment, marxava amb el tren i el van poder detenir allà abans de que marxés. I des d'aquesta detenció no hem tingut cap més robatori de bicicleta, per sort, però, esclar, ja sabem que els delinqüents sempre van per davant nostre i hem d'estar sempre amatents, no?
Per cert, que fins aquest proper diumenge, Mossos d'Esquadra i policies locals arreu del país fan una campanya preventiva de protecció dels vianants en zona urbana. En parlarem àmpliament a partir de 8:45 del matí amb un dels sergents de la policia municipal d'Olot. Hi haurà, ja ho sentireu, dades molt interessants sobre aquesta qüestió. Una quinzena de persones han pogut ser els primers als ripollès que han pogut fer aquesta setmana el teòric de conduir sense moure's de la comarca.
Feia temps que des del Consell Comarcal s'anava al darrere de la recuperació d'aquest servei. D'aquí a uns dies l'examen es farà ja a l'Agència de Desenvolupament del Ripollès.
La vicepresidenta primera del Consell és la Chantal Pérez.
Una notícia positiva, eh? I amb independència de les persones, crec que se'n puguin beneficiar o no, jo crec que hem de posar molt de relleu que som un territori de muntanya, que sempre se'ns emporten serveis i que aquesta vegada no només l'hem recuperat, sinó que som pioners i que, de fet, altres consells comarcals, no, s'estan posant en contacte amb el Consell Comarcal del Ripollès per veure com ho hem fet i exportar-ho a altres llocs. Per tant, això ens hem de felicitar, que per una vegada el Ripollès som pioners amb una notícia positiva.
I l'Ajuntament de Can de Bànol tornarà a cobrar la taxa pels guals permanents als habitatges i edificis de la vila.
Es tracta d'una mesura que ha comportat l'elaboració d'un cens i que ara està en període d'al·legacions per corregir les quantitats corresponents a cada gual.
L'alcalde és Oriol Lázaro.
Fa molts anys el que es va fer és incorporar aquesta taxa a dins de l'IBI. Per això legalment no es pot fer. O sigui, no legalment no es pot fer. Tu pots fer el que vulguis. T'apujo molt a l'IBI i així faig desaparèixer una altra taxa i, bueno, tu no ho has vist, però per aquí enmig lleu de la pelotita d'on està, no? A pujar l'IBI, que quan apuges un 1% l'IBI, 1% de pujada de l'IBI, són molts més diners que si poses una taxa de guals.
I a Castellfollit volen enderrocar el Museu de l'Embotit aquest mateix any.
És una de les apostes de la legislatura per part de l'equip de govern. Fins al 23 de febrer s'hi podran presentar les empreses que estiguin interessades en fer-se càrrec de l'obra.
Miquel Reverter és l'alcalde.
L'obra més important, o que seria l'obra de la legislatura, que seria l'enderroc del Museu de l'Embotit per fer un nou carrer d'accés. Ja estem en el punt de poder licitar i perquè les empreses puguin presentar ofertes per aquest enderroc i poder, doncs, continuar amb aquest projecte.
I aquest dijous també parlarem de salut, perquè hi ha bones previsions en el que va de setmana de donació de sang a Olot. S'han fet ja 3 jornades de donació que acabarà aquest diumenge a l'estadi municipal.
A banda de la donació de sang, també es fan donacions de plasma que es podran fer tant divendres com dissabte a l'escola Malagrida. Olot és una de les zones de la demarcació de Girona amb millors xifres de donació.
La responsable comarcal de l'Associació de Donants de Sang és la Montse Soler.
Estem contents, les previsions s'han complert, tot i que sempre ens agradaria superar aquestes previsions. Estem contents perquè estem superant amb escreix les primeres vegades. Ens agradaria que aquestes primeres vegades es mantinguessin i que repetissin, que haguessin passat una bona experiència. I en principi esperem que la setmana acabi amb la mateixa dinàmica.
Incrementen les alteracions cognitives en diferents tipus de càncer, especialment en el càncer de mama. Hi ha falta d'atenció quan comença el tractament i símptomes físics al final del procés, sobretot quan es passa per la quimioteràpia.
Dimarts que ve es farà una xerrada sobre el tema a l'Hospital d'Olot.
Escoltem la Berta Galindo, és psicooncòloga de la Fundació de l'Hospital d'Olot.
A grosso modo, de moment puc veure, sobretot, que el de mama és un dels que on hi ha més queixa cognitiva pels pacients, però també és cert que des de l'octubre que vam iniciar el servei hem vist tot tipus de càncers que hi ha hagut una alteració cognitiva.
I el coneixement també està a l'ordre del dia. Febrer Llull Olot acollirà una quinzena d'estades temàtiques durant el primer semestre d'aquest 2025.
El programa inclou una estada vinculada al tèxtil, una reunió de traductors i una residència sobre com la cultura pot lluitar contra el canvi climàtic.
D'una banda, aquest angle internacional que tenen totes les nostres residències, amb la internacionalització entesa com aquest punt de trobada entre creadors del teixit cultural català i el dels internacionals. Per tant, això és, diguéssim, és un dels fils conductors de les nostres residències.
És el responsable del programa de residències de l'Institut Ramon Llull, la Mercè Estela. La Fira del Fajol tira endavant, tot i la mala collita d'enguany.
La falta de pluges a l'estiu i la fauna salvatge han tornat a deixar una mala producció d'aquesta planta, de la qual se'n fan farinetes. Tot i això, a Batet de la Serra ja ho tenen tot a punt per celebrar la 18a edició de la Fira del Fajol.
No hi faltarà la Carme Plana, la Carme de Batet.
Uf, pitjor encara. Pitjor perquè no plou l'estiu i llavors, a part de que no plou l'estiu, aquest any els cabirols han trobat el gra de fajol i els hi ha agradat. I quan ha set el moment, doncs també l'han pasturat, com si fossin un ramat de xais.
Cultura Guillem Roma farà un dels últims concerts de la seva gira a Olot.
Actuarà aquest divendres a la Sala Turín amb tota la banda al complet i amb alguna sorpresa i col·laboració especial. L'artista usonenc explica que cada vegada que visita la ciutat se sent com a casa, però el gran nombre de persones que segueixen la seva música.
Aquest món de les xarxes socials ens fa anar cap un camí de molta superfície, de molta cosa poc real, diguéssim, i això xoca frontalment amb el que jo sento que és la vida, allò com més de veritat, no? Que és aquesta part del real, no? Llavors, en el disc hi ha el xoc d'aquestes dues realitats, perquè al final són realitats amb les que jo convisc i que tots convivim.
I també anirem a un clàssic. Sant Pau de Segúria es recupera les cantades de Caramelles amb l'arribada del bon temps. Ja han començat els assajos amb la voluntat de que s'hi sumi més gent. En Joan Canal és un dels impulsors de la iniciativa.
Les Caramelles ve ser aquell cant de goig quan arriba el bon temps i arriba la primavera. Fins i tot l'arrencada de la cançó que fem nosaltres diu que si el dia de Pasqua no poguéssim sortir a cantar Caramelles, la Pasqua no seria florida. Vull dir, és un despertar a la vida, un despertar al bon temps, no ho sé, un tornar a eixir de nou una mica tot.
Esports, les preses se'n rep al Sant Privat amb l'objectiu d'escalar posicions a la classificació.
L'objectiu d'aquesta segona volta és seguir amb el bon joc actual de l'equip, però sumar més punts. A més, l'equip present té la signatura pendent de guanyar fora de casa per primera vegada aquesta temporada.
El tècnic és Gerard Juventeny.
Intentar sumar més punts que la primera volta. Creiem que ara mateix doncs, estem en un moment que estem bé en joc, tot i així no estem tinguent la sort segurament que l'any passat vam tenir, i per tant ara mateix et diré que l'objectiu és seguir jugant igual i sumar més punts que la primera volta.
Nou derbi històric per al tenis taula gironí.
El club tenista l'Olot, que visita l'escala amb Pinyo, Pons i Provost. Els empordanesos van molt necessitats de punts, però l'Olot vol consolidar la part mitja alta de la taula abans d'afrontar la Copa del Rei a finals de febrer.
El vicepresident de l'entitat és Xavier Sellas.
Hi ha Iker pràcticament segurs, i llavors el tercer jugador és molt probable que juguin amb un jugador suec que encara no ha debutat aquesta temporada, que el van fitxar l'any passat a mitja temporada per intentar, doncs, per puntuar i per assegurar la categoria.
I avui sortirem a córrer en grup. La moda del córrer en comunitat, més coneguda com a Run Clubs, ha arribat al Ripollès i ho ha fet de la mà dels organitzadors de la Sanaman Trail.
Les sortides seran cada dimarts a les 7 de la tarda i aquesta setmana ja s'ha fet la primera.
Un dels organitzadors és en Sergi Benazet.
Després de ja anunciar que faríem la cursa de Sanaman i això, doncs vam dir, per què no fer només una cosa l'any, sinó que es continuïn fent coses durant tot l'any. I vam veure, més d'un i anar i això, que s'havien ficat de moda els Run Clubs, tant a Barcelona com ara a moltes ciutats, i hem dit per què no fer-ne una Kirlipo, i així també incentivem a la gent que corri, que es pugui apuntar a la cursa, que entrenem una mica i sobretot que ens ho passem bé almenys.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Els diferents grups a l'Ajuntament d'Olot parlen dels pactes i fins i tot de nous candidats després de la renúncia de Pep Berga com a alcalde d'Olot. Esquerra vol seguir treballant per la ciutat i millorar l'acord, la CUP manté les portes obertes a parlar amb els diversos grups i el PSC fins i tot planteja la possibilitat de presentar un altre candidat.
Des d'Activem Olot es mostren oberts a parlar amb el nou alcaldable i des de Vox diuen que el més important és que el pacte entre Junts i Esquerra no es trenqui, ja que creuen que si no donarien possibilitats a CUP i Activem a tenir més pes al consistori.
Gerard Puigdemont.
Pep Berga assegurava aquest dimarts que la decisió de plegar no afectarà el pacte de govern amb Esquerra Republicana. Aquest dimecres Esquerra assegurava que ara com ara el pacte està aportant més coses positives que negatives per a la ciutat i que els tres regidors que són estan amb ganes de seguir treballant per millorar el lot. El portaveu del grup, Josep Quintana, diu que ara toca seure's amb el nou candidat alcalde que proposi Junts i valorar si els acords presos fa gairebé dos anys són vigents i si hi ha possibilitat fins i tot de millorar aquest acord.
Quan Junts per Catalunya proposi un candidat oficialment, doncs nosaltres ens hi asseurem per parlar de tot i sobretot per saber si aquestes prioritats que van marcar al principi de mandat continuen sent les seves prioritats per aquests dos anys que ens queden de feina. La nostra principal preocupació ara mateix és quan comencen les obres de la variant, quan comencen les obres del Cap de Sant Miquel, el projecte que tenim de construir noves places d'escola Bressol, esperant que surti un dia d'aquests la convocatòria del Pla de Barris per tirar endavant la regeneració del nucli antic i els més de 500 pisos que volem mobilitzar.
Des de la CUP diuen que Pep Berga ha dimitit sense deixar clar el pla de govern d'aquest mandat. Li demanen al nou alcalde que treballi per la majoria social de la ciutat, que sigui transparent i que treballi amb aspectes com la mobilitat. El portaveu Jordi Gasulla diu que seguiran fent oposició, però mantenen la mà estesa per establir acords, tot i que no veuen que Esquerra vulgui canviar el seu posicionament.
Abans de les eleccions, fins i tot quan es va fer públic el pacte de govern de Junts i Esquerra i després, no hem parat de parlar amb ningú. Hem fet reunions amb tots els regidors, hem fet moltes propostes i insisteixo que no hem vist una resposta per part, en aquest cas d'Esquerra Republicana que em demanàveu, per fer polítiques en una línia diferent del que feia el govern de Junts en solitari. Per tant, a dia d'avui sembla que Esquerra ha decidit una altra opció, que és governar amb Junts i fer un govern de continuïtat. Veurem si això canvia. Nosaltres no tanquem la porta perquè ens hem presentat per ser útils a la gent i per tant insistirem tant com calgui.
Comencen des d'ara unes setmanes d'impàs al consistori olotí a l'espera que Junts prengui una decisió definitiva i el nou alcalde prengui possessió.
Passen dos minuts d'un quart de nou. La pagesia insatisfeta amb la Generalitat un any després de la revolta. Sant Revolta Pagesa torna a preparar mobilitzacions per als pròxims dies.
Asseguren que no s'ha avançat en les accions, que segueixen cobrant tard les ajudes i que la burocràcia els segueix complicant el dia a dia. També reclamen millores urgents per pal·liar la falta d'aigua.
I atenció perquè hi ha mobilitzacions a partir de la setmana que ve.
Es compleix un any de l'inici de les protestes del moviment Revolta Pagesa. Durant setmanes els pagesos van tallar carreteres i van portar els tractors a les principals capitals catalanes per reclamar a la Generalitat mesures urgents per ajudar el sector. Un any després, però, els pagesos asseguren que no s'ha avançat en les accions. En parla Moisès Mont, pagès i membre de Revolta Pagesa.
Lamentablement, un any després d'haver presentat totes les peticions a la Generalitat, doncs lamentablement no s'han complert i creiem doncs, que és el moment de tornar a reivindicar els nostres drets i garantir un futur del sector, no?
Reconeixen que sí s'ha fet el canvi de nom del departament, però creuen que això per ara només està servint per fer una reducció pressupostària. La principal queixa del sector és la lentitud amb la qual treballa l'administració i l'excés de burocràcia.
Nosaltres el que demanem és agilitat de l'administració a l'hora de resoldre els conflictes. Tots són llargues, ja ho mirarem, ja ho farem, tots sabem que la burocràcia és molt lenta, però nosaltres també ens trobem que en el nostre cas molta de la burocràcia que tenim també és molt lenta i tot ens afecta a tots. I per tant doncs, creiem que la Generalitat el que ha de fer és posar-se les piles per molt que hi hagi hagut un canvi de govern.
S'espera que en els pròxims dies Revolta Pagès es mobilitzi novament arreu del territori amb accions que es duran a terme a les diferents demarcacions. Per ara hi ha prevista una concentració a Girona el dilluns dia 10 de febrer al matí.
I atenció al que ha fet l'Audiència de Girona. Ha avalat els desallotjaments exprés en els casos d'ocupacions il·legals sense que sigui necessària l'autorització judicial.
Segons un acord de les seccions penals, els magistrats subratllen que en la mesura del possible, abans no passin 24 hores de l'ocupació, els cossos policials poden i han de desallotjar els ocupants sense el consentiment del jutjat. El magistrat de la secció quarta de l'Audiència de Girona és Víctor Correas.
Nosaltres no estem avalant desallotjaments exprés, perquè el que estem avalant nosaltres és que no es permeti l'allotjament. És a dir, nosaltres el que estem dient és, escolti, vostè pot impedir que la gent entri i s'instal·li. Això és el que estem dient. Nosaltres no estem dient qui ja estigui instal·lat, que vagi la policia i el tregui. No, no, si està instal·lat és feina judicial i ens comprometem a fer-la de pressa i de forma, amb uns criteri, de forma correcta i amb uns criteris que tothom consideri previsibles per saber de què estem parlant.
L'acord també recull que els agents han d'identificar els ocupes, aixecar acta dels danys que es puguin haver comès a la propietat i adjuntar-ho tot en un acte que s'ha d'enviar al jutjat. A més, precisen que el propietari no té l'obligació de mantenir d'alta els subministraments de les finques ocupades.
Estem parlant de supòsits en els quals una persona entra sense autorització en un immoble d'una tercera persona. Només estem dient que aquesta persona no té obligació de pagar els subministraments. Serveixi de paral·lelisme i em sembla que és molt gràfic. Si a mi em roben el cotxe, crec que no és lícit pensar o no és lògic pensar que jo he d'anar repostant la benzina de la persona que té el meu vehicle fins que la policia o el jutjat em deixés retornar el vehicle. És a dir, és una cosa que a tothom li semblaria estrany, doncs...
L'audiència que resol els recursos a les resolucions dictades en primera instància té en compte que no tots els procediments es podran tramitar d'aquesta manera, però Correa sosté que és una via perquè els judicis se celebrin més de pressa.
I mentre la província de Girona baixen els robatoris de bicicletes a Ripoll, en canvi han pujat segons el balanç del 2024. No obstant això, des de la policia local llancen un missatge d'esperança, ja que s'ha tret de circulació el responsable d'aquests robatoris. Malgrat tot, recorden que hem d'estar alerta i no baixar la guàrdia. Laura Segú.
Cauen en picat els robatoris de bicicletes a la demarcació de Girona, en concret un 30%, baixada que ve després que fa dos anys es registrés un increment del 19%. En el cas de Ripoll, si mirem les dades totals per any, no es correspon al descens provincial, al contrari. L'any 2023 se'n van produir 11, mentre que l'any passat van créixer fins a 13 les bicicletes sostretes. De totes maneres, des de la policia local s'envia un missatge de tranquil·litat, però amb la boca petita. Francesc Campallo, cap de la policia local de Ripoll.
Aquí a Ripoll tenim la sort que l'any passat vam detenir a la persona que venia de Manlleu, pujava en tren a robar les bicicletes i l'estaves buscant i vam rebre una trucada del vigilant del Maragall, de l'escola, que hi havia un noi que estava remenant bicicletes i que anava molt tapat. Vans enviar els patrulles a l'estació de tren i evidentment marxava amb el tren i el van poder detenir allà abans de que marxés. I des d'aquesta detenció no hem tingut cap més robatori de bicicleta per sort, però és clar, ja sabem que els delinqüents sempre van per davant nostre i hem d'estar sempre amatents, no?
Des del cos de seguretat de la vila ripollesa recomana sobretot estar alerta amb les bicicletes elèctriques i ser prudents, és a dir, cal estacar el vehicle i si pot ser fer-ho en un lloc vigilat per càmeres i si és el garatge, encara que sembli una tonteria, pensar en tancar la porta.
I per evitar això, doncs sempre portar un cadenat i estacar-los en un lloc fixe, sempre en llocs vigilats. Hi ha molts punts a Ripoll que hi ha càmeres. Si la gent sap que hi ha una càmera, doncs és bo posar la bicicleta en zones que hi hagi càmera, com és, per exemple, la plaça de l'Ajuntament, que està molt vigilada. Llocs vigilats sempre.
La policia local ha engegat des de la setmana passada una campanya de conscienciació entre usuaris de patinets i bicicletes. En aquest temps ja s'han posat entre 6 i 7 denúncies per no complir amb les ordenances.
Doncs que els patinets, per exemple, han de portar casc, no poden anar a dos, han de ser majors de 16 anys. Hi ha unes normes que són específiques per als patinets.
Sobre els accidents en cotxe també recorda que és important respectar les normes i respectar els límits de velocitat. I recorda que si redueix la velocitat també baixa la lesivitat.
Una quinzena de persones han pogut ser els primers als Ripollès que han pogut fer aquesta setmana el teòric de conduir sense moure's de la comarca.
Feia temps que des del Consell Comarcal s'anava al darrere de la recuperació d'aquest servei. D'aquí uns dies l'examen es farà ja a l'Agència de Desenvolupament del Ripollès.
El Ripollès és pioner a Catalunya gràcies a la recuperació dels exàmens teòrics per treure's el carnet de conduir a la comarca. Una notícia que ha agafat gairebé per sorpresa tant aspirants com el Consell Comarcal del Ripollès, però que celebren tant per la repercussió com perquè la comarca pot servir de model a altres zones que ja s'estan començant a interessar. Xantal Pérez, vicepresidenta primera del Consell Comarcal.
És una notícia positiva, eh? I amb independència de les persones, crec que se'n puguin beneficiar o no, jo crec que hem de posar molt de relleu, que som un territori de muntanya, que sempre se'ns emporten serveis, i que aquesta vegada no només l'hem recuperat, sinó que som pioners i que, de fet, altres consells comarcals, no, s'estan posant en contacte amb el Consell Comarcal del Ripollès per veure com ho hem fet i exportar-ho a altres llocs. Per tant, això ens hem de felicitar, que per una vegada el Ripollès som pioners amb una notícia positiva.
Un projecte que va començar a caminar l'any 2023 amb les primeres gestions. Durant aquest temps s'han hagut de superar dificultats, sobretot tecnològiques, que ho impedien.
Una sèrie de factors, jo no els domino molt, no? NFC i VPNs i aquestes coses, que en definitiva es diu el programa SARA, que garanteix que la persona que fa l'examen és la mateixa, d'alguna manera, que la persona que s'està avaluant i en temes d'identitat i de seguretat, en aquest sentit.
Una quinzena de persones han poder examinar-se. D'aquí a unes dues setmanes, els següents exàmens seran, però, a un altre lloc, a una de les aules de l'Agència de Ripollès Desenvolupament.
5 minuts i mig i 8:45. Esports, les preses se'ns rep al Sant Privat amb l'objectiu d'escalar posicions a la classificació. Guillem Guardiola.
4 punts de diferència i a poques posicions de la zona de play-off. Aquests són els principals atractius d'un partit que ja crida l'atenció pel seu propi nom. Es tracta de l'enfrontament que jugarà aquest cap de setmana entre el Club Futbol Les Preses i el Futbol Club Sant Privat d'en Bas, un dels derbis més importants de la Garrotxa. A l'anada el partit va acabar amb empat a un gol i la tornada tot fa preveure que serà un partit obert i amb gols, ja que són alguns dels equips més golejadors de la categoria. Les Preses, per la seva banda, no ha començat la segona volta de la millor forma amb una derrota i un empat. Tot i això, l'entrenador del conjunt local, Gerard Joventeny, explica que el joc de l'equip és bo, però que falten millors resultats.
Intentar sumar més punts que la primera volta. Creiem que ara mateix doncs, estem en un moment que estem bé en joc, tot i així no estem tinguent la sort segurament que l'any passat vam tenir, i per tant ara mateix et diré que l'objectiu és seguir jugant igual i sumar més punts que la primera volta.
El Sant Privat d'en Bas ve d'una derrota, però és un equip que no deixa escapar punts, ja que juntament amb el líder, l'Amer, només han perdut 3 partits. Això sí, és l'equip de la categoria que més vegades ha empatat, un total de 6. La rivalitat entre els dos equips es coneix per tota la comarca. Un dels trets característics de Les Preses és que disposa d'un filial que el pot ajudar sempre que sigui necessari i que, segons Joventeny, també tindrà un paper important en aquesta segona volta.
La veritat és que ara estem en un moment doncs, que tenim bastants jugadors de la primer equip, que això vulguis o no doncs, és una sort, però en els moments que la primera volta hi ha jugadors que per tema lesions ens han faltat, doncs hem estirat d'ells i aquesta segona volta segur que també seran importants.
Ara mateix el Sant Privat és 6è classificat amb 30 punts a només 4 del segon, que és el Sarrià de Ter, que tindria plaça de play-off assegurada. Les Preses és 8è amb 26 punts i amb l'objectiu d'encadenar més victòries per escalar posicions. El derbi tindrà lloc aquest dissabte a les 5 de la tarda al Municipal de Les Preses.
Puja a Batet aquest diumenge i gaudeix de la tradicional Fira del Fajol. Veuràs com el baten i el molen. Gaudiràs dels productes fets amb fajol i podràs fer tastets de cuina volcànica. A més, exposicions d'animals, tallers infantils i ball d'en Batolles i les perdius amb acompanyament musical. Servei de bar i dinar popular. Aquest diumenge, vine a la Fira del Fajol de Batet de la Serra. Per més info, vés al web batetdelaserra.cat.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb 2 punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Dins de la programació del Sona Amer, de Blowfield Kings. Si t'apassiona el blues, no et pots perdre aquesta banda belga que ens porta l'autèntic electric blues dels anys 50 i 60. Els seus músics han format part de reconegudes formacions. Deixa't portar per l'espectacle i balla al ritme de la seva groove. Diumenge, 23 de febrer, al Teatre El Casal de Mer. Entrades a idea.entradium.com i a la taquilla del teatre. Més info a amer.cat.
Marina, ja t'ha arribat la comanda a casa?
Sí, sí, fer la compra en línia és fantàstic.
I què fas per aquí?
Et volia demanar una bona recepta per cuinar el peix.
Oh, i tant! Ara te l'explico.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si el que estàs buscant és un vehicle d'ocasió, seminou o de quilòmetre zero, vine a Spoticar Quadis Andreu. Vehicles revisats per concessionari oficial i amb una garantia de 24 mesos. I si no el tenim, te'l busquem. Spoticar Quadis Andreu, el teu concessionari oficial de vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Carretera de Sant Joan de les Abadesses, 120 d'Olot.
A
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors perquè pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, són 8:45. Els diferents grups a l'Ajuntament d'Olot parlen dels pactes i fins i tot de nous candidats després de la renúncia de Pep Berga a l'alcaldia d'Olot.
Esquerra vol seguir treballant per la ciutat i millorar l'acord. La CUP manté les portes obertes a parlar amb els diversos grups i el PSC fins i tot planteja la possibilitat de presentar un candidat.
Escoltem el portaveu de la CUP, Jordi Gasullà.
Abans de les eleccions, fins i tot quan es va fer públic el pacte de govern de Junts i Esquerra i després, no hem parat de parlar amb ningú. No hem parat de parlar amb ningú, hem fet reunions amb tots els regidors, hem fet moltes propostes i insisteixo que no hem vist una resposta per part, en aquest cas d'Esquerra Republicana que em demanàveu, per fer polítiques en una línia diferent del que feia el govern de Junts en solitari.
La pagesia insatisfeta amb la Generalitat un any després de les revoltes.
Revolta Pagesa torna a preparar mobilitzacions per als pròxims dies, assegurant que no s'ha avançat en les accions, que segueixen cobrant tard les ajudes i que la burocràcia els segueix complicant el dia a dia.
Lamentablement, un any després d'haver presentat totes les peticions a la Generalitat, doncs lamentablement no s'han complert i creiem doncs, que és el moment de tornar a reivindicar els nostres drets i garantir un futur del sector, no?
L'Audiència de Girona avala els desallotjaments express sense que calgui autorització judicial.
Els magistrats de les seccions penals acorden que la policia pugui actuar abans de les 24 hores de l'ocupació.
Un d'ells és Víctor Correas.
Nosaltres no estem avalant desallotjaments express perquè el que estem avalant nosaltres és que no es permeti l'allotjament. És a dir, nosaltres el que estem dient és, escolti, vostè pot impedir que la gent entri i s'instal·li. Això és el que estem dient. Nosaltres no estem dient qui ja estigui instal·lat que vagi la policia i el tregui. No, no, si està instal·lat és feina judicial i ens comprometem a fer-la de pressa i de forma, amb uns criteri, de forma correcta i amb uns criteris que tothom consideri previsibles per saber de què estem parlant.
A Ripoll pugen els robatoris de bicicletes. No obstant això, des de la policia local es llança un missatge de tranquil·litat, ja que s'ha tret de circulació el responsable d'aquestes sustraccions. Malgrat tot, recorden que hem d'estar alerta i no baixar la guàrdia. Ho explica Francesc Campayo, és el cap de la policia local.
Aquí a Ripoll tenim la sort de que l'any passat abans de tenir la persona que venia de Manlleu pujava en tren a robar les bicicletes i l'estaves buscant i vas rebre una trucada del vigilant del Maragall, de l'escola, que hi havia un noi que estava remenant bicicletes i que anava molt tapat. Vans enviar els patrulles a l'estació de tren i evidentment marxava amb el tren i el van poder detenir allà abans de que marxés. I des d'aquesta detenció no hem tingut cap més robatori de bicicleta per sort, però és clar, ja sabem que els delinqüents sempre van per davant nostre i hem d'estar sempre amatents, no?
Una quinzena de persones han pogut ser els primers als Ripollès que han pogut fer aquesta setmana el teòric de conduir sense moure's de la comarca. Una molt bona notícia.
Feia temps que des del Consell Comarcal s'anava al darrere de la recuperació d'aquest servei. D'aquí uns dies l'examen es farà ja a l'Agència de Desenvolupament del Ripollès.
La vicepresidenta primera del Consell és Chantal Pérez.
Una notícia positiva, eh? I amb independència de les persones crec que se'n puguin beneficiar o no, jo crec que hem de posar molt de relleu que som un territori de muntanya, que sempre se'ns emporten serveis i que aquesta vegada no només l'hem recuperat, sinó que som pioners i que, de fet, altres consells comarcals no, s'estan posant en contacte amb el Consell Comarcal del Ripollès per veure com ho hem fet i exportar-ho a altres llocs. Per tant, això ens hem de felicitar, que per una vegada el Ripollès som pioners amb una notícia positiva.
L'Ajuntament de Can de Bànol tornarà a cobrar la taxa pels guals permanents als habitatges i edificis de la vila.
Es tracta d'una mesura que ha comportat l'elaboració d'un cens i que ara està en període d'al·legacions per corregir bé les quantitats corresponents a cada gual.
Castellfollit vol enderrocar el Museu de l'Embotit aquest any.
És una de les apostes de la legislatura per part de l'equip de govern.
Bones previsions en el que va de setmana de donació de sang a Olot.
S'han fet ja 3 jornades de donació que acabarà aquest diumenge a l'estadi municipal.
Augmenten les alteracions cognitives en diferents tipus de càncer, com el de mama, i hi ha falta d'atenció quan comença el tractament i símptomes físics físics al final del procés, especialment quan es passa per la quimioteràpia.
Dimarts que ve es farà una xerrada sobre el tema a l'Hospital d'Olot.
Faber Llull Olot acollirà una quinzena d'estades temàtiques durant el primer semestre d'aquest any.
El programa inclou una estada vinculada al tèxtil, una reunió de traductors i una residència sobre com la cultura pot lluitar contra el canvi climàtic.
La Fira del Fajol tira endavant tot i la mala collita d'enguany.
La falta de pluges a l'estiu i la fauna salvatge han tornat a deixar una mala producció d'aquesta planta, de la qual se'n fa farinetes.
Guillem Roma farà un dels últims concerts de la seva gira a Olot.
Actuarà aquest divendres a la Sala Turín amb tota la banda al complet i amb alguna sorpresa i col·laboració especial.
A Sant Pau de Segúries recuperen les cantades de Caramelles amb l'arribada del bon temps. Ja han començat els assajos amb la voluntat que més gent encara s'animi i s'assumi a aquesta experiència. Pel que fa als esports, protagonista a les preses. Rep el Sant Privat amb l'objectiu d'escalar posicions a la classificació.
L'objectiu d'aquesta segona volta és seguir amb el bon joc actual de l'equip, però sumar més punts. A més, tenen la signatura pendent de guanyar fora de casa per primera vegada aquesta temporada.
Avui també hem de parlar de tenis taula, nou derbi històric per al tenis taula de les comarques gironines.
El club tenis taula Olot visita l'escala amb Pinyo Ponzi, però Bost, els empordanesos van molt necessitats de punts, però Olot vol consolidar la part mig alta de la taula.
Els Run Clubs arriben als Ripollès i ho fan de la mà dels organitzadors de la Sanaman Trail.
La sortida serà cada dimarts a les 7 de la tarda i aquesta setmana ja s'ha fet la primera.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I ara és el moment de treure el cap a l'exterior. La Generalitat compra 743 pisos a un gran tenidor per destinar-los a lloguer social.
Amb aquesta operació de 72 milions d'euros, aquests immobles on viuen la meitat de les famílies procedents d'execucions hipotecàries passen al parc públic d'habitatge.
Escoltem la consellera d'Habitatge, Sílvia Paniqué.
Ara el que desapareix són aquests 6 milions d'euros que us deia que pagàvem al propietari per assegurar-li la renda, i el que rebrem, com fins ara fèiem, és aquest lloguer proporcional als ingressos de les famílies. Per tant, és lloguer assequible. És veritat que el perfil de les famílies, com us dic, són famílies que venen d'execucions hipotecàries, i per tant el que es calcula és que el lloguer sigui proporcional als ingressos que tinguin.
El germà d'Hermoso detalla pressions per salvar Rubiales.
La defensa de Luis Rubiales ha renunciat al testimoni de les filles de l'expresident que ells mateixos havien proposat per declarar durant el judici.
Uns narcos haurien pagat 200.000 euros per l'assassinat d'un estibador en un bar de Montgat.
Estirant el fil d'una altra investigació, la Guàrdia Civil ha conclòs que uns sicaris van assassinar l'estibador del port de Barcelona en una revenja.
Europa vol encarir l'entrada de productes barats xinesos com els de Shein i Temu.
Europa es planteja aplicar aranzels als productes comprats per internet fora de la Unió Europea amb un valor per sota de 150 euros com els de Shein i Temu.
I atenció, perquè Milei imita Trump i ara retirarà l'Argentina de l'Organització Mundial de la Salut. Ha dit textualment que la quarantena per la Covid va ser cavernícola.
I és que el president argentí ha equiparat la gestió de la pandèmia amb un crim contra la humanitat.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I ara anem al temps. S'acosten canvis. Cal que estiguem alerta. Aniol, temperatures.
Tenim 6 graus sota 0 a Vall de Núria. En tenim 2 de negatiu a Molló. També 3 graus sota 0 ara mateix també a Camprodon i a Ripoll. Un grau negatiu el tenim a Das, a Olot i a la Vall d'en Bas. 0 graus a Sant Feliu de Pallerols i a Ribes de Freser. Un grau positiu a Castellfollit de la Roca i a Mer. 2 a Besalú i a Santa Pau. 3 graus a Banyoles, 6 a Figueres i 9 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Avui també el fred és rigorós. En punts de l'interior, avui ha baixat més, fins a 5 sota 0, a la Vall d'en Bas o també Sant Pau de Segúries. Tercer dia d'aquesta setmana que ens aproximem als 9 sota 0 a Das, a l'aeròdrom. També destaquem valors de 2,5 sota 0 a Olot i a Vic, i valors també propers a 0 graus en punts costaners, com va passar ahir, amb alguna glaçada ben a prop de mar. En definitiva, ambient d'hivern. Després de dia notem una lleugera primavera. En aquesta època de l'any ja el sol va més alt, va més alçat i es nota que dona més energia. Màximes, com ahir, de 15 a 18 graus. De moment sembla que no passaríem dels 20, però 17, 18 a molts sectors prelitorals, el Gironès, el Pla de l'Estany i també cap a la Baixa Garrotxa. Això pel que fa, doncs, aquest dijous. I demà tot igual. Sol, alguna boira al matí, fred, de dia suavitat, les matinades amb glaçades a l'interior, prelitoral, glaçades intenses al Pirineu, però de dia aquesta lleugera bonança. Arribaran núvols prims i un canvi de temps podria arribar ja de cara a la tarda. Per tant, sí que a la tarda s'anirà ennuvolant a les comarques interiors i entre el vespre i la nit aquest divendres ja pot començar a ploure o a nevar cap als 1.200 metres. El canvi de temps amb un front d'aire fred arribaria la nit de divendres a dissabte, matinada, matí de dissabte, quan tindrem algunes pluges, algunes nevades, no descartem alguna tempesta cap a l'Alt Empordà, i la neu aniria baixant de 1.200 cap als 800 metres. No descartem al nord d'Osona i la Garrotxa que puntualment nevi a 700 metres, difícilment més avall. En general, aquests 800 o 1.000 metres de neu, una nevada, una pluja que pot deixar de 5 a 20 litres per metre quadrat i, per tant, potser més de 10 centímetres de neu.
A Peixos Isma volen que continuïs bé aquest nou any amb aquesta supermariscada. Un quilo de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles, mig quilo d'escopinyes i una safata de zamborinyes amb 6 unitats. Tot per només 25 euros. Encarrega-la ara i emporta-te-la el divendres 7 o dissabte 8 de febrer. Passa per la botiga del carrer Pere Lloses, número 7, o truca al telèfon 972 03 91 52.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Fins al proper diumenge, a Olot, hi ha una campanya preventiva de protecció de vianants en zona urbana. Què vol dir això? En què consisteix aquesta campanya? Què faran els agents que la duguin a terme? D'això en volem parlar ara mateix amb l'Albert López, que és sergent de Trànsit i Mobilitat de la Policia Municipal d'Olot. Què tal, Albert? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Joel.
En què consistirà exactament aquesta campanya, que de fet vau començar dilluns i que allargareu fins aquest proper diumenge?
Sí, es tracta d'una campanya planificada per Servei Català de Trànsit, i per part d'aquesta policia es portaran a terme controls a diferents punts de la ciutat. Vol dir que durant aquests dies podreu veure llocs on hi ha passos de vianants, un control policial amb els agents controlant que els conductors de vehicles respectin els passos de vianants quan el vianant es disposa a creuar.
Els conductors són prou responsables en aquest sentit? És a dir, quan veiem un pas de vianants, normalment ens hi aturem o passem de llarg?
Normalment els conductors no respecten gaire el que són aquest tipus de prioritat de pas del vianant. Això mateix ens ho ve a dir el nombre d'atropellaments que han tingut aquest any 2024, que ens ha pujat fins a 29 atropellaments. Per aquest motiu estem fent controls a les vies principals on s'han detectat més un increment més elevat del que són els atropellaments, i és on es porten a terme ara aquests controls de planificats pel Servei Català de Trànsit.
Quin és el principal motiu pel qual la gent no respecta els passos de vianants?
Moltes vegades és una inatenció a la conducció, o ja fins i tot per costums, no? Que saps que no prestes atenció al teu entorn i no veus que hi ha un vianant que es disposa a creuar.
I els vianants són prou responsables? Perquè de vegades també ens trobem vianants que creuen sense mirar.
Sí, normalment no detectem tantes infraccions com poden ser perquè un vianant creui la calçada de forma indeguda, o bé perquè un pas no estigui correctament senyalitzat, fora del pas, o quan té la llum del semàfor de vianants en fase vermella. Es dona més el cas de ser el conductor del vehicle. A més, el vianant, també al ser més vulnerable, suposo que també vigila més a l'hora de creuar la calçada, donat que el vehicle és més fort, diguéssim, si hi ha un cas d'accident o atropellament, sempre és el que surt més perjudicat.
Hi ha un altre tema també que és important, que és el respecte als semàfors. Ho fem massa de... passar quan el semàfor canvia de color i es posa de color groc?
Això també és una altra infracció que es dona, que és que quan veiem que hi ha un semàfor en taronja, doncs en vez de frenar, doncs encara accelerem més per apurar el que és la fase del semàfor. No obstant, quan denunciem, o es posa una denúncia per no respectar un semàfor, és per no respectar la fase vermella del semàfor.
Per tant, diguem-ne, si està de color groc i passem, no ens multaran?
Ah, exacte, no. Si està en fase taronja, significa alerta, parar, dintre de les possibilitats, per no fer una frenada en sec i que puguis tenir un encalç per part del vehicle que circula a la part posterior. Però un cop ja canvia a vermell, després sí que és detenció obligatòria.
Hi ha molts conductors que se salten semàfors en vermell, allò apurant fins a l'últim moment?
Tenim denúncies, que són les que presencien els agents quan fem controls també planificats, no?, de controlar semàfors. I l'altre és el sistema, l'aparell, que és el fotovermell. Aquest sistema ens ha permès detectar aquest tipus d'infraccions, no? Donat que fa 5 fotografies i un vídeo, és aquí on te n'adones que hi ha molta gent que el semàfor no el respecten quan està en fase vermella.
Què hauríem de millorar, per tant, els conductors, i què haurien de millorar també els vianants? Perquè una mica, de vegades, tot i que tota la responsabilitat s'imputi als conductors, també hi ha una mica de responsabilitat compartida, no?
Sí, els conductors, sobretot, evitar manipulacions del que siguin aparells de telefonia, tablets, qualsevol altre element que portis a dintre del vehicle que pugui provocar una distracció, vigilar més l'entorn i sobretot estar alerta allà on hi hagi passos de vianants, perquè el vianant moltes vegades té preferència de pas per creuar la calçada i una inatenció fa que no li cedim el pas.
Per cert, ara que parlem d'aquesta qüestió de la tablet, cada vegada els cotxes porten més dispositius, més tecnologia i també porten pantalles més grans en el seu interior. Aquestes pantalles a vegades són motiu de distracció?
Sí, moltes vegades sí. El fet de poder manipular un GPS o que ha perdut la connexió i en aquell moment doncs vols estar allà posant una nova adreça, és quan tot és manca d'atenció. Gent que fumi l'interior del vehicle, gent que parla pel telèfon mòbil, això ens hi trobem moltes vegades, tot i que ja fa anys que està prohibit conduir un vehicle utilitzant els sistemes de telefonia, doncs molta gent és que quan rebes una trucada ets incapaç de no atendre-la en aquell moment o buscar un lloc segur per parar i atendre la trucada.
Ja per anar acabant, Albert, aquesta campanya és una campanya informativa o també sancionadora?
És una campanya sancionadora que es fa del 3 al 9 de febrer. De moment ara tinc resultats del que són dos dies.
Som-hi.
Ja hem denunciat un conductor per no respectar el pas de vianants i durant els controls també quan s'aturen els vehicles, també s'aprofita per controlar la documentació dels vehicles, no? Així com els permisos de conduir. També han posat 6 denúncies d'ITV, 5 denúncies per no respectar direccions obligatòries a la dreta i una denúncia penal per un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle sense haver obtingut mai permís de conduir.
Doncs Albert López, sergent de Trànsit i Mobilitat de la Policia Local d'Olot, gràcies per informar-nos sobre aquesta campanya preventiva que trobareu a diferents punts d'Olot, però no només d'Olot, sinó també d'altres capitals catalanes, coincidint amb aquesta setmana dedicada a la prevenció de la protecció dels vianants en zona urbana, en col·laboració també amb Mossos d'Esquadra. Moltíssimes gràcies, Albert, bon dia.
Moltes gràcies, Joel, a disposar, bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Doncs marxem ara cap a Can de Bànol perquè l'Ajuntament tornarà a cobrar la taxa pels guals permanents als habitatges i edificis de la vila. Es tracta d'una mesura que ha comportat l'elaboració d'un cens i que ara està en període d'al·legacions per corregir bé les quantitats corresponents a cada gual. Guido Sengerote.
Can de Bànol ha decidit recuperar la taxa municipal per als guals permanents a les sortides a carrer des dels edificis. Des del consistori es defensa la mesura per tal de regularitzar la taxa en funció del servei, ja que fins ara aquesta quantitat al consistori l'havia repercutit a través d'altres impostos d'una forma que l'actual equip de govern considera injusta i poc ajustada a la realitat. Ho explica Oriol Lázaro, alcalde de Can de Bànol.
Fa molts anys el que es va fer és incorporar aquesta taxa a dins de l'IBI. Però això legalment no es pot fer. O sigui, no legalment no es pot fer. Tu pots fer el que vulguis. T'apujo molt a l'IBI i així faig desaparèixer una altra taxa i, bueno, Tu no ho has vist, però per aquí enmig algun allò de la pelotita d'on està, no? A pujar l'IBI, que quan apuges un 1% l'IBI, 1% de pujada de l'IBI, són molts més diners que si poses una taxa de guals.
Des del consistori s'insisteix que la mesura es troba en fase d'al·legacions, que en el cens fet per aplicar la taxa hi pot haver errors i que volen que es corregeixin.
Que tothom pugui venir a l'Ajuntament i pugui expressar de dir, escolta'm, això m'heu considerat industrial, però en realitat aquí no hi ha una indústria, doncs ja és una mica de magatzem i aparco un sol cotxe. O no, escolta'm, aquí m'has comptat per 10 cotxes, però en realitat no són 10 perquè això era una part és magatzem, una part és no sé què. Ara estem en aquest moment de correcció, en aquest moment d'adequar-ho, val? Perquè acabem de fer un cens nou. I això sempre té dificultats i té errors.
L'equip de govern de Can Davant espera que aquesta mesura serveixi per corregir les anomalies que generava la manca d'aquesta taxa al municipi i ajustar-la de la millor forma possible.
A Castellfollit volen enderrocar el Museu de l'Embotit aquest mateix any.
Que el Museu de l'Embotit de Castellfollit de la Roca ja és història, és un fet que des de fa un temps s'han encarregat de recordar des de l'Ajuntament del municipi. A dia d'avui la prioritat és enderrocar l'edifici i tot apunta que aquest 2025 pot ser l'any. Ja ha obert el període perquè les empreses que vulguin es presentin per fer-se càrrec de l'obra i tenen temps fins al proper 23 de febrer. La previsió és que en els següents mesos es pugui fer l'enderroc de l'edifici. El principal objectiu és obrir un nou carrer d'accés. En declaracions als micròfons de Ràdio Lot i Lot Televisió, l'alcalde del municipi, Miquel Reverter, reconeix que és la inversió prioritària d'aquesta legislatura.
L'obra més important, o que seria l'obra de la legislatura, que seria l'enderroc del Museu de l'Embotit per fer un nou carrer d'accés. Ja estem en el punt de poder licitar i perquè les empreses puguin presentar ofertes per aquest enderroc i poder doncs, continuar amb aquest projecte.
El pressupost de Castellfollit de la Roca dedica gran part a les inversions que des de l'equip de govern consideren importants pel municipi. Una sèrie d'actuacions que, per exemple, s'uniran a la ja en marxa del manteniment de la cinglera.
Tenim un pressupost amb 600.000 euros d'inversió, dels quals 100.000 són amb recursos propis. Hi ha 340.000 euros que s'han de destinar a la millora de xarxa d'aigües que s'han de fer d'ara fins a la tardor.
L'Ajuntament de Castellfollit ja ha començat a treballar la redacció del projecte d'urbanització quan el Museu de l'Embotit s'enderroqui. Es contempla que el carrer faci 11 metres d'amplada i que incorpori unes 30 places d'aparcament, que en cas de necessitat podrien servir per fer una via de doble carril d'entrada i sortida al barri vell.
La Fira del Fajol tira endavant tot i la mala collita d'enguany. La falta de pluges a l'estiu i la fauna salvatge han tornat a deixar una mala producció d'aquesta planta de la qual se'n fan farinetes. Tot i això, a Batet ja ho tenen tot a punt per celebrar la 18a edició de la mostra d'enguany.
El Fajol encara és present a la parada de la Carme de Batet, al Rengle. El cert és, però, que fa anys que la producció d'aquesta planta de la qual se'n fa farinetes no és bona. Enguany la collita ha estat fins i tot més dolenta que la de l'any passat. Ho explica ella mateixa.
Uf! Pitjor encara. Pitjor perquè no plou l'estiu i llavors, a part de que no plou l'estiu, aquest any els cabirols han trobat el gra de fajol i els hi ha agradat. I quan ha set el moment, doncs també l'han pasturat, com si fossin un ramat de xais.
Com ja has sabut, el fajol és una planta molt delicada. Molt poca gent en fa, però culinàriament té cert valor. Aquest diumenge Batet acull la 18a edició de la Fira. A les 9 del matí es posarà en marxa amb el concurs de dibuix infantil i l'exposició d'animals de pagès. A les 11 es farà el pregó càrrec del grup de segadors i batedors de Batet i en presència de l'hereu i la pubilla, i es faran tallers i demostracions. A 1:15 del migdia ballaran batolles i actuaran els ministres de l'Escola de Música, i a 1:15 es dinarà i Manelic de Pera cantarà. Enguany destaca la col·laboració que fa la Fira amb la iniciativa Feta al Parc.
Doncs aquest any tenim doncs, el producte estrella doncs, serà el dinar, o més ben dit els àpats que es faran a la Fira, perquè aniran a càrrec de tot Fet al Parc. Són tot productes de productors d'aquí de la zona.
Després de dinar, a 3:15 de la tarda, es farà la trencada d'olla i a 4:00 tornaran a actuar en Batolles i les Perdius.
El cel brillava en milers de...
Sant Pau de Segúries recupera les cantades de caramelles amb l'arribada del bon temps. Ja han començat els assajos amb la voluntat de que s'hi afegeixi més gent.
Una quinzena de persones han assistit al primer assaig per preparar la segona cantada de caramelles a Sant Pau de Segúries des que l'any passat es va impulsar la seva recuperació. Les caramelles són aquelles cançons cantades quan arriba el bon temps i els impulsors volen que per Pasqua diversos punts del municipi tornin a gaudir d'una cantada que ajuda a donar alegria arreu. En parla Joan Canal, impulsor de la recuperació de les caramelles a Sant Pau de Segúries.
Les caramelles ve ser aquell cant de goig quan arriba el bon temps i arriba la primavera. Fins i tot l'arrencada de la cançó que fem nosaltres diu que si el dia de Pasqua no poguéssim sortir a cantar caramelles, la Pasqua no seria florida. Vull dir, és un despertar a la vida, un despertar al bon temps, no ho sé, un tornar a eixir de nou una mica tot.
Els assajos són oberts a tothom i tenen lloc cada dimarts a la tarda al Centre Cultural El Molí de Sant Pau. Els impulsors volen que la gent perdi la vergonya i s'hi sumi. L'any passat la iniciativa va comptar amb una trentena de persones i esperen que enguany siguin més. Ho explica Josep Sala, impulsor de la recuperació de les caramelles.
I avui tenim previst d'assajar cada dimarts de 5 a 7 fins que farem la cantada el dia de Pasqua. Jo el que sí que demano des d'aquí la col·laboració de tota la gent del poble, sobretot de la Mainada, perquè també ho fem de cara amb ells, i si algú de gent gran que també es vol apuntar, doncs que sobretot que ho tinguin en compte i que ens ho passem molt bé cantant i que no poder recuperar aquesta tradició.
La cantada de caramelles tindrà lloc el dia de Pasqua i darrere de la iniciativa no hi ha més que reunir tantes persones com vulguin gaudir de la música i del cant, recuperant una tradició que ajuda a fer poble.
Tanquem amb esports. Nou derbi històric per al tenis taula gironí. El club tenis taula Olot visita l'Escala.
Ja fa més d'un any, Diogo Pinyo, Arnau Pons i Esmudenko van desplaçar-se a l'Escala per protagonitzar un partit històric. Era el primer derbi gironí de la història de la Superdivisió. En aquella ocasió, Esmudenko va patir la seva primera derrota com a olotí contra Chin Wei Ye i l'Escala va passar per sobre. Precisament el xinès, que ha guanyat el 83% dels partits. Aquest any serà un dels indiscutibles per la part empordanesa aquest divendres. Qui també hi serà segur serà Iker González. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, analitza així el trident de l'Escala.
Hi ha Iker pràcticament segurs, i llavors el tercer jugador és molt probable que juguin amb un jugador suec que encara no ha debutat aquesta temporada, que el van fitxar l'any passat a mitja temporada per intentar, doncs, per fer, per puntuar i per assegurar la categoria.
L'Olot arriba a la cita d'aquest divendres, però en un gran estat de forma, mentre que els empordanesos no poden dir el mateix. Han perdut 3 dels últims 4 partits i ja van veure com se les gastaven els olotins a la primera volta, quan l'Olot va guanyar per 4-0. Aquesta vegada els de Marc Costa jugaran amb la triple P, Diogo Pinyo, Arnau Pons i Provost.
Quan nosaltres vam iniciar la temporada dèiem que Provost, Diogo Pinyo, Arnau Pons era una tripleta que podia ser que jugués la majoria de partits, i en aquesta ocasió doncs farem aquesta tripleta a l'Escala. Hem demostrat i s'ha vist que juguem amb la tripleta que juguem, doncs som capaços de puntuar on sigui.
El partit es jugarà aquest divendres a 6:45 de la tarda a la sala polivalent del CERT l'Escala. A l'horitzó, la Copa del Rei de finals de febrer a Tarragona.
Ho deixem aquí. Demà hi tornem a la mateixa hora. Bon dia a tothom.